Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight, they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs amb moltes ganes de descobrir avui la trajectòria vital i professional del nostre convidat.
Exacte, amb aquest dia de sol que fa, amb aquest estiuet quasi, tot i que no és el de Sant Martí ni el de Sant Miquel, però vaja, fa dies d'aquests que hem d'anar al mar, hem d'anar al mar. És l'única cosa que no tenim aquí al Vallès, però hem d'anar al mar.
Mira, ara que dius al mar, jo crec que avui farem un recorregut des del nostre riu, des del Ripoll, fins al mar.
Home, fantàstic, sentir aquesta marinada que arriba per aquí fins a la Vall d'Horta, això serà fantàstic. Doncs mira, el nostre convidat d'avui és un convidat, com sempre, molt especial. El nostre convidat s'ocupa de la salut dels més petits, dels nens i nenes, amb una especialitat que ell ens ho explicarà millor, evidentment, que jo diria que va començar així a forjar-se al segle XIX i que aquí a Sabadell doncs, tenim un gran recorregut. I ell ha fet doncs, d'aquesta especialitat, d'aquesta atenció doncs, als més petits, que ens explicarà des de quan fins a quan va, doncs n'ha fet un art, n'ha fet una manera de fer, n'ha fet un tracte molt especial i jo diria que aquí el taulí doncs, és bàsic doncs, tota la seva tasca i tota aquesta fer i tot aquest cura que té amb els més petits, no? Estem parlant d'un metge, d'un metge que ja són paraules majors.
D'un metge, doncs, aquest referent. Parlem del doctor Valentí Pineda, pediatre i membre del Consell Assessor de Vacunacions de la Generalitat. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Avui, per això, sortirem una mica de les preguntes habituals que fem normalment al Fem Salut, també una secció d'aquí del matí d'aquest programa. Avui es tracta de fer un recorregut i compartir la seva alegria de viure. I a nosaltres sempre ens agrada començar per l'inici. Va néixer a Sabadell, però a quin barri?
Aviam, a on va néixer, doctor?
Vaig néixer al barri de Gràcia, al carrer Cellers. Vaig néixer a la maternitat, però vaig estar vivint els primers anys de la meva vida al barri de Gràcia, a Sabadell, al carrer Cellers.
I després, de seguida, vam marxar a viure al barri de Covadonga, no?
Sí, després els meus pares després van anar fent. La meva mare era comadrona, està en vida encara, però ja no és comadrona perquè té 86 anys. I ella era comadrona, doncs van anar les coses com van anar i vam poder comprar una casa una mica més gran, bastant més gran, i vam anar a viure al carrer Covadonga, a 103, que aquella època estava a l'altra banda de la via, i era bastant complicat, perquè no era ni un barri gairebé, perquè era perillós travessar el tren, la via del tren. La meva mare ens acompanyava fins al començament del carrer de la Creueta, i a partir d'allà ens anàvem cap al Cor de Maria, que era l'escola de sempre els quatre germans que som, els tres nois i una noia, i ja vam viure durant uns quants anys.
I quan parlem de la maternitat estem parlant de l'edifici d'aquest del carrer Illa, no?
Sí, sí, el del carrer Illa. Sí, en principi aquest és el dels primers que va haver-hi. No, no, ja, evidentment no recordo, però ens hauríem de mirar si n'hi havien d'altres abans. Després ja van anar cap a Santa Fe, després l'Aliança també va obrir per certs mutualistes i bueno, ja...
En parlarem, en parlarem.
Tot el tema de parts.
I aquello que anava pel carrer La Creueta i hi havia aquella barrera del tren. La barrera
sí,
que
sí,
hi havia
sí, allà.
El guàrdia
allà és on la meva mare es tenia por de que, o la meva iaia, que vivia amb nosaltres. El pare sempre estava de viatge, però bé, no? Ells ens acompanyaven fins a passar la barrera, no? Per la por que teníem, perquè de tant en tant atropellaven alguns trens que passava la barrera sense mirar.
I tant, i tant. I a més passava el talgo, per aquí. Passava el talgo que anava...
Això ja no sé.
Sí. Això l'historiador, veus?
Sí, sí, sí. Sí, sí, que anava trens, és el que anava a Lleida. És el que anava a Lleida. Passava per aquí. Sí, sí, allò que... Virgen del Carmen, no? Allà a l'estació. I sou el més petit, el més gran dels germans?
Sóc el segon. Tinc un germà 2 anys més gran que jo, un germà 3 anys més petit que jo i una germana 6 anys més petita que jo. Sóc el segon de 4 germans.
Caram. I com era? Com era el Valentí Pineda de petit? Que ens el volem imaginar.
Exacte,
doncs,
exacte.
No sé si feies molta vida també doncs, de barri, al carrer, no?
Entremaliat o no?
Sí, 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 no, sí. Ara em veieu la cara i, bueno, diuen ara que sóc molt seriós quan parlo a la tele o parlo d'estar a la ràdio, espera molt d'entremaliat i sempre m'ha de fer cosetes una mica no massa correctes de petit. I, bueno, era un barri, estàvem a darrere del carrer, Santa Teresa, que allà hi havia el barranc, i el barranc baixaven cap al riu i allà, doncs, veiem de tot. Ara on estan els horts i tot allò, doncs allò era el nostre camp de joc.
Que allà hi havia el matadero, sí, l'escorxador.
Bueno, allà fèiem de tot. Sí, el matadero que era una mica més avall.
Exacte.
I el carrer Covadonga 103, que controlava el carrer Romeu, nosaltres baixàvem pel carrer Santa Teresa cap a baix al riu, i després més avall, que és on hi ha la universitat ara, o
exacte,
hi havia, no sé, perquè al final tancada, em sembla, la meitat docent que tenien allà hi havia sí, el matadero, l'escorxador.
Exacte.
Hem parlat de la mare, però a mi m'han dit que els diumenges a casa s'escoltava la música clàssica i el jazz en els vinils del pare, no?
Bueno, el meu pare era enamorat de la meva mare era enamorat del cine i de la música. Ell era representant de comerç, estava pues, sempre viatjant gairebé, però bueno, quan estava per casa i sempre ens posava al matí, els caps de setmana, la música clàssica, després el jazz i, bueno, i després jo vaig estudiar al MIR a la carrera, al MIR de l'especialitat de pediatria, escoltant jazz del meu germà, vull dir que la música, el que passa que jo no he tingut mai bona oïda per la música i per molt que l'hi escoltava, doncs no tinc la oïda que té el meu germà, vull dir que, bueno,
doncs,
però bé, escoltant, he escoltat molt.
Com nosaltres, no tenim oïda, però per escoltar-la i gaudir-la.
I gaudir-la, no? Fantàstic, no?
No hi ha problema. Doncs ara que parlaves de música... tenim un missatge també d'un vell amic, en realitat d'una persona molt especial.
Un vell i un vell amic, en ve alta i en ve baixa.
Que es presenti, segur que sortirà de dubtes el doctor Pineda.
M'heu demanat que parlés una mica sobre el Valentí, però he preferit posar-vos aquesta cançó, que és una gravació que han fet d'un concert recent, una cançó que es diu Vells Amics, perquè el meu germà, per mi, a part d'un gran germà, és un gran amic, un vell amic. T'estimo, Valen.
No sé si l'esperaves, aquest àudio, aquesta nota de veu.
En absolut. Però apareix, els moments importants m'apareix. Ell ha estat als meus aniversaris, m'ha sempre sorprès amb una música en directe, amb les meves cançons preferides, les interpreta totes, vull dir, no té cap problema, perquè és un professional, un bon, molt bon professional de la música, vull dir que, en principi, doncs, bueno... L'amistat és mútua i el respecte, evidentment, també és mútu.
De fet, et va recomanar, va ser ell qui el va recomanar.
I n'està molt, n'està molt de tu, allò que es diem aquí. És el gran, ell és el gran, oi, dels germans?
Ell és el gran, sí, és el gran. ell era el germà gran, sí.
I va tenir també una miqueta de cura de tots els altres, o era feia una miqueta de germà gran, o no, de petits?
Bueno, de petits hi havia la iaia, amb la qual, bueno, tenien cura amb la iaia, i de gran sí que tenia cura quan els meus pares anaven al cap de setmana, pues, a esquiar o a Calella, depèn de l'hivern o l'estiu, i el Carlos és el gran i ens cuidava. I la veritat és que ens cuidava sent lliures, sent, portant la vida que volíem. Uh-huh. Jo crec que aquesta extrema llibertat que hem tingut aquells anys no era massa habitual, d'estar els caps de setmana sols a casa, en principi, ens ha format com a millors persones. Cap dels quatre, cap problema, tots perfectes, tots la seva carrera, tots la seva parella, cap dels quatre separats, tots amb fills, sem una cosa com una espècie de conte. I si veiéssiu per un foradet el que fèiem amb 14, 15 i 16 anys, fliparíeu.
Doncs sembla, sí, perquè ara explicaves, no?, i sembla gairebé doncs una quimera, no?, una perfecta família, i en canvi...
Perquè antecedents mèdics a la família n'hi han de...
Sí, de fet, jo soc metge per la meva mare, bueno, per la meva mare. La meva mare era comadrona i jo, en principi, vaig tenir que decidir... Jo vaig entrar a fer la carrera amb 16 anys. Això en aquella època era possible. Bueno, sempre m'havien dit que no podia ser, però jo vaig començar l'escola amb el meu germà gran, el Carlos, i passant els anys, i com que, bueno, anava traient-ho tot i anava fent tot bé, doncs, quan va arribar el moment, sempre em deien, hauràs de repetir un curs. Jo tenia ganes de repetir un curs al final, o que tinguessin un curs abans d'entrar a la universitat, perquè me'n volia anar fora, als Estats Units o qualsevol poc, a estudiar anglès. Però quan vaig arribar als 16 anys, venia a la universitat, i em va dir, no, tu pots inscriure tranquil·lament, no hi ha cap norma que digui que hi hagi una edat mínima per entrar a la universitat. Fixa't. I amb 16 anys doncs vaig entrar a la universitat. I dic lo dels 16 anys perquè era un criu, evidentment, i jo la veritat és que volia fer econòmiques. Jo tinc els números al cap, jo vaig pel carrer i conto els números de les matrícules dels cotxes i altres coses. I els meus fills són experts en números, un és arquitecte i l'altre és enginyer, o sigui, ells sí que han fet el que el seu cervell els havia capacitat més.
Sí.
Però bueno, jo influències a la meva mare, que tal, que tu no pots estar en un despatx i no sé què, i en un banc i no sé què. Dic, i tu has de ser metge perquè t'agrada molt la gent, i els nens, i mira. I vaig fer medicina.
O sigui, del Cor de Maria a la Facultat de Medicina.
Tot, bueno, vaig estar un any a Pavila, que allà vam estar, de l'any que vaig estar, em sembla que més de la meitat vam estar de vaga, i allà vam començar d'alguna manera a lluitar contra les injustícies. El meu batxillerat,
El Pau Vila era molt revolucionaris, eh? Molt revolucionaris,
molt,
el
molt,
Pau Vila.
Molt, el Pau Vila era molt revolucionari. Sí, sí, sí.
Boníssim. Avui descobrim l'altra cara doctor Valentí Pineda, i sort de la mare, que avui tenim una eminència, un dels millors pediatres a casa nostra, a Sabadell.
A l'Autònoma. A l'Autònoma...
Sí, l'Autònoma. Mm-hmm. L'Autònoma de Bellaterra, bueno, de Barcelona es diu. Abans li dèiem de Bellaterra, però és l'Autònoma de Barcelona, sí, a Bellaterra.
No devies anar pas amb el doctor Domènech, d'anatomia?
Sí, i tant. Era, bueno, era dels que sempre tenia la classe més plena, perquè a part de ser un docent extraordinari, explicava molt bé, dibuixava, semblava un professional del dibuix, ens feia l'anatomia i dibuixava ell els músculs, els ossos, el cos humà, era espectacular. Era tot un honor poder estar en aquella classe. Estava plena.
Era
això
un
és
privilegi,
molt important,
sí.
Doncs, tenir professors d'aquests que, mira, passen els anys i encara et queda aquest record,
el
no?
El doctor Domènech, que malauradament ens va deixar ara fa uns anys, crec que era... Sí, que era... Sí, digues.
No, que m'has endivinat el que tinc més record d'aquella època.
Oi que sí?
Has vist la màgia.
La medicina és complicada, perquè els dos anys els fas a l'autònoma, però a partir del tercer any te'n vas a un hospital. Uh-huh. També fins a sisè, vull dir que a l'autònoma, de fet, vam estar, els metges estan dos anys. I d'aquests dos anys la persona que més me'n recordaria és precisament el doctor Domènech.
Que va preguntar l'examen, va preguntar el somito.
Això no me'n recordo, però bé.
I de l'autònoma cap a quin hospital vas triar?
A l'Hospital del Mar, a Barcelona. Hi havia diverses unitats docents, com sabeu, l'Autònoma, té Vallebron, té l'Hospital del Mar, tenia Bellvitge, i en principi vaig anar a l'Hospital del Mar.
I ja tenies clar més o menys lo que l'especialitat o cap on volies tirar o durant la carrera parlo, eh?
Sí, sí, així és com a l'inici de carrera no tenia massa clar, com us he explicat abans, l'especialitat la tenia claríssima. Volia ser pediatra, de fet, vaig treure el MIR i no vaig poder fer pediatra aquí a Catalunya i vaig tornar a repetir el MIR i vaig estar un any a casa estudiant sense Caram. Treballar. Bé, bueno, treballant i fent coses, però vull dir que vaig arriscar-me un any quan ja havia tret el MIR per no poder treure la plaça que em podia ser pediatra a Catalunya, pues, i vaig tornar a estudiar al MIR i el any següent, perquè perdies la nota de l'any anterior, vaig poder entrar a fer pediatria aquí a Catalunya.
I una curiositat, ara que ens senten els oients, que ens sent tothom, era molt dur el MIR? Això era molt
dur. Sí, més que dur, és un programa de selecció. O sigui, en aquella època hi havia 1.150, 1.200 places i es presentaven 25.000 metges.
Déu-n'hi-do.
Ara, això ha canviat molt, aquesta convocatòria que la faran en 15 dies, que és l'última, que jo, és aquesta, la propera, hi ha, en principi, gairebé 7.000 i pico places i es presenten 11.000 persones. O sigui que ha canviat molt. En aquella època, treure's el MIR era... era el que era difícil.
Difícil
per la selecció, no vol dir que els que tenen el MIR fossin més intel·ligents que els que no el treien, eh? No. Però era un examen tipus test i els números eren els que eren. Sí, hi havia era poc, però era menys del 10% de la gent podia fer el MIR.
I vas poder triar plaça, que la plaça que vas voler, que tenies al cap o no?
Sí, 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 jo tenia, bueno, la plaça era pediatria per descomptat i vaig triar la plaça que es podia fer aquella època el nen Jesús amb el doctor Gemí, pare, que havia sigut el meu pediatre, el Joan, el Josep, no, el Josep és el fill, és el catedràtic, el que ha estat a la UIC i ja s'ha retirat, però era el pare, el Joan, i aquella època era el cap de la pediatria d'allà i vaig poder accedir a fer l'especialitat de pediatria al nen Jesús de Sabadell.
Doncs ara que parles del nen Jesús, d'aquell doncs, centre també referència a casa nostra, ens ha arribat un missatge d'un antic company de professió i també de vida, és el doctor Òscar Asensio.
Hola, jo el Baldi Pineda el conec des dels 80s. Jo era resident de la Clínica Infantil Nen Jesús de Pediatria quan van arribar dos nous residents d'aquell any. Un jovenet Valentí Pineda i la doctora Rosa Turull. Era un metge recient acabat, de Sabadell, molt inquiet, i de seguida es va veure que li interessaven les malalties infeccioses. Amb ell he compartit pràcticament 40 anys de professió, inicialment també de futbol, festes i posteriorment interessos professionals. Durant uns quants anys vàrem anar plegats als congressos americans d'infeccions pediàtriques del McCracken i del Nelson, els popes de la infectologia del moment. Després, la seva evolució personal ho diu tot. És referent de la infectologia pediàtrica i darrerament president de la Societat Catalana de Pediatria. Enhorabona, Valentí.
Doncs moltíssimes gràcies per la seva participació, doctor Asensio. Ha fet un bon retrat,
sí,
també.
I amb les festes i tot, això de les festes i el futbol, eh?
Sí, no sé que haver l'entrevista amb tantes emocions, però bueno, sí, sí, les festes, jesuït al començament, em ve de petit, i fiesteros, tot el que vulgueu, i el futbol, està clar, el futbol és... La meva passió són els esports. La meva vàlvula d'escapament, en principi, sempre han sigut els esports. Tant llegint diaris com veient tot tipus d'esport per la televisió i, bueno, he jugat a futbol, he jugat a handball, he jugat a hockey sobre patins i ara, abans, un any abans dels 40, pues, com que ja no tenia, com que acabava molt tard la consulta i acabava molt tard tot, l'únic esport que podia fer era córrer, i des dels abans dels 39 anys, pues, ja en fa uns quants, en principi corro i he fet maratons, mitges maratons, i segueixo corrent 3 dies per setmana, mínim 15 o 20 quilòmetres setmanals. I, bueno, l'esport sempre serà important. I amb l'Òscar havíem jugat a futbol amb l'equip del nen Jesús.
Sí, sí.
Clar, perquè també m'imagino que amb la vostra feina hi ha moments complicats, d'angoixa, d'estrès, o sigui que és necessari també doncs, agafar aquest respir, no? Ja sigui doncs, fent activitat física o qualsevol altre tipus d'això, d'activitat per desconnectar.
Mm-hmm. I l'esport és molt important, és molt important perquè et dona un tarannà i et dona una manera de fer que és això que diu el doctor, que t'esveieix totes les neures, totes les coses, l'esport és que va molt bé.
Sí, a veure, ara perquè tothom n'és conscient, ara sembla que descobreixin que els metges i les infermeres i els auxiliars i tot el personal sanitari pateixen molt i ho passen molt malament, però sempre ho hem passat molt malament, sempre, sempre. Hem fet moltes guàrdies i hem fet moltes nits sense anar a casa i l'endemà seguir treballant després d'una nit sense dormir. Tot això fa molts anys que dura, això ho hem viscut amb l'Òscar, ho hem viscut des de fa més de 30 anys. El que passa que, bueno, mira, ara com que la gent surt i sembla que tothom entengui de tot, doncs ara resulta que es valora això. Però bé, sí, és evident que ho hem passat, bueno, que hem treballat moltíssim i que l'esport és una vàlvula d'escapament. I jo la vàlvula actual, perquè ens fem grans i d'alguna manera el que te'n pot anar a l'olla i fer les coses que potser diferents com s'haurien de fer, el que l'esport m'ha servit en aquests últims anys, tot el córrer és autodisciplina i d'alguna manera autocontrol d'una manera brutal, perquè si ets capaç d'aguantar 4 hores o 3 hores 40 i pico corrent 41 quilòmetres, també ets capaç d'aguantar algun disgust i algunes males paraules d'algú o alguna cosa que tu no t'hagi pogut anar bé.
Doncs fem un respir. Fem un respir perquè ens agrada també posar la banda sonora dels nostres convidats. Amb quina cançó vol començar?
Bueno, en principi, per anys, Ipanema, bueno, coneixeu segur que és Ipanema, hi ha 25.000 versions, però bueno, la versió primera era de Vinícius de Moraes
El Jovenc, no? El Carles...
El Carles Jovim, i és aquesta una de les cançons que d'alguna manera després us explicaré per què, però m'agradaria.
Vinga, doncs aquest és un regal del doctor Pineda per als nostres oients, ara, al matí de Ràdio Sabadell.
Olha que coisa más linda, más cheia de graça, é la menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha.
Ara ens explicarà el doctor Valentí Pineda per què ha triat aquesta cançó. Jo crec que és un clàssic,
Fantàstic, hit, Estàvem
aquí ballant. El Josep i jo ballàvem, però amb distància, perquè clar,
sí,
vivim una època de distàncies.
Amb el doctor també aquí ballant també, a través de la pantalla. Tots ballant, sí.
Bueno, és... Bueno, us defineix una mica el vostre programa, Alegria de Viure, no? Aquesta cançó és la història del Vinícius, arrel de l'enamorament d'una noia molt més jove que ell. Va quedar perdudament enamorat i bé, al final no van poder arribar a port el tema. És una història d'amor, però una història d'amor pues, amb un tipus de música alegre, com no podia ser una altra manera, de la platja de Rio, que és Ipanema. Jo a Ipanema doncs, hi he estat, perquè el viatge de noces amb la meva dona vam anar a Rio i, evidentment, hi he estat prenent el sol, no perquè no el prenc, però he estat a la platja d'Ipanema. I realment és una cançó, a mi aquella època escoltava moltíssimes coses de Bossa Nova i el meu germà es tocava amb el jazz, o sigui, el meu primer gran aniversari que vam fer una gran festa amb tots els amics, amb més de 100 persones, va ser els 40 anys i el meu germà va entrar en el lloc on es feia la festa tocant el saxo amb Ipanema.
Caram!
Eu em va fer el CD amb més de 20 versions d'Ipanema, que ha tocat tothom, i bueno, és una cançó que sempre em portarà extraordinaris records, no?
I allà a Ipanema la vas veure passar, la noia d'Ipanema, o no? Va passar o no?
Alguna vaig veure, però no sé si era la noia d'Ipanema, alguna n'hi havia, sí.
Segur que n'hi havia algunes.
Una garota hi havia allà, sí.
I ara que parlàvem també de qui t'agafa el respir, de córrer, de fer activitat física, clar, com t'hem d'imaginar, també vas amb els auriculars, escoltant música, mirant més el paisatge...
Sí, a veure, depèn. Si vaig amb els amics, que tenim una colla de corredors que han anat perdent elements per lesions cròniques de genolls, malucs i turmells, jo, com que soc petit i baixet, doncs no m'he lesionat mai, segueixo corrent a la meva edat i no he tingut mai cap lesió. Jo crec que amb més de 25 anys corrent, doncs encara no hi he estat mai més d'una setmana, en principi, sense córrer. Bueno, sí, vaig estar 3 setmanes perquè vaig tindre un accident esquiant i vaig tindre una hemorràgia cerebral.
Caram.
I no va ser res, no sé. Bueno, hi ha un neuròleg del taulí que em va dir, diu, bueno, això és córrer, no es fa, això, tu tens aquestes hemorràgies, és, a vegades el cervell fa un reset. Jo sempre he tingut la idea de que no sé si el reset havia quedat en tota la memòria que hi havia o s'havia oblidat o portat alguna cosa. Però bueno, això era broma, perquè no... Va ser una cosa greu, però sempre hi ha una hemorràgia cerebral, has d'estar 48 hores amb observació, però si segueix sangrant, no va sangrar més, va ser molt petitoneta. Jo estava a Andorra, em van portar amb helicòpter fins al Taulí, vaig dir que no anava al Taulí, no anava enlloc, des d'Andorra.
Tirant cap a casa, tirant cap a casa.
No, no, home, clar, jo arribo al Taulí amb un helicòpter i tenia 10 persones a la porta de l'helicòpter esperant-me. Moltes d'elles em portaven els nens a la consulta, o sigui que, clar, no havia d'estar jo millor. Clar, els neurocirurgians els conec molt, vull dir que tampoc. Bueno, doncs pues, a part d'aquesta història, que... de 2 o 3 dies a la UCI, doncs després et van estar un mes de repòs absolut i jo, com que sóc un mal metge, doncs a les 3 setmanes vaig anar a córrer una mitja marató a Praga, perquè era, els amics anàvem a córrer mitges maratons, anem a córrer mitges maratons internacionals i és l'única època que no he corregut, però en principi és l'única vegada. I sí que, més que desconnectar, és d'alguna manera anar pensant en les teves coses. Quan vas, ara hi penso més, però quan era més jove corria molt més, el cor anava molt més de pressa perquè podia fer-ho i no tenia temps de pensar perquè no arribava massa cervell, massa sang al cervell. Ara sí que vaig més lent, puc pensar més, em poso música i només quan vaig sol, i quan vaig en grup, doncs, evidentment no vaig amb música, sinó que anem parlant. Diuen que per córrer i entrenar corrent has de ser capaç d'anar parlant sense cansar-te. I això és el que fem quan...
És allò que es diu també a vegades de la soledat del corredor de fons, no? D'això que vas corrent i vas pensant en tu mateix, no? Quan vas, bueno, vas mirant cap endins. I correu pel Rodal o no? Correu per aquí, pels voltants de Sabadell?
O... Sí. De fet, tenim un grup que es diu Monte Carlo Runners, i Monte Carlo perquè hi havia el Monte Carlo allà dalt.
Oh, i tant, sí.
Carlo, uh-huh. Allà quedàvem i després baixàvem cap a baix, cap a Campuchaner, i des d'allà agafàvem el riu, i riu amunt, riu avall, i cap a Castellà, i cap a tota aquella sola, pujàvem cap a la Salut, de la Salut a Castellà, i fins al cementiri, que aquest era l'entrenament llarg
del
nostre. I alguna vegada havíem anat, com dèieu abans, al començament del programa, seguint Oriol Ripoll cap a Barcelona, que això ja són 20 i escaig quilòmetres, que després tornàvem amb tren o amb bicicleta o amb cotxe.
I malauradament aquesta setmana, aquest diumenge, vam tenir aquest mort, no?, aquest desgraciat accident, no?, que va haver-hi...
El Mallanera,
no?, que es va... Desgraciadament va morir aquest corredor, no?
Sí, jo a la Llanera l'hem correguda més d'una vegada, perquè és la zona on t'estava explicant ara. És per bons costumem a córrer per allà. I sí, i mirat les dades, bueno, les dades indirectes, una persona jove, entrenada, mig professional, quasi, una persona molt entrenada, sí. Però mira, segur que no era previsible en absolut.
I, escolti, parlàvem de... I acabeu moltes vegades al mar, no? Acabeu moltes vegades a Barcelona, suposo que és perquè ja teniu, no?, doncs el mar, no?, alguna vegada.
És molt lluny. Però bé, tinc el meu fill a Barcelona i a vegades vaig a córrer per la platja. Bé, bueno, la platja no, pel passeig de la platja, la Barceloneta i fins a Sant Adrià.
Ja havíem dit que començàvem amb el riu Ripoll i acabaríem també doncs, anant cap al mar, no? Suposo que doncs, per gaudir, no? També el mar és una manera de, jo crec, de connectar també, no?, amb la nostra essència, suposo que també per veure la família, però també per gaudir de la natura, perquè la veritat és que tots anem moltes vegades massa estressats, no? Enmig de la ciutat, no? De l'asfalt, de l'estrès, la feina, el dia a dia. La natura és important, no? També connectar.
És vital, bueno, per mi és vital i per els meus també és vital. A nosaltres, bueno, des de, jo em sembla que vaig començar a caminar a la platja del Port Bo, a l'illa de Palafrugell, amb el qual, en principi, pues, des de petit, els meus pares llogaven una casa, després un apartament, després en van poder comprar un, i m'he passat tota la vida, des de que acabava el curs fins que començava, com que, bueno, gràcies a Déu, bueno, Déu qui sigui, no suspenia mai res, tenia 3 mesos de vacances, i em passava aquells 3 mesos a Calella, amb el qual això, pues, evidentment, et deixa marcar.
Això era l'època on podíem fer vacances, no? Quan les vacances començaven per Sant Joan i el curs començava el setembre, no? Hi havia 3 mesos.
Era estudiant, podia fer-ho. Si vés treballant no hagués pogut fer-ho. Però com que era estudiant, el juny per Sant Joan ja ens en anàvem i no tornàvem fins a setembre.
Però ara inclús l'universitat ja a vegades feia pràcticament segons quines carreres. El juliol encara s'està fent exàmens o alguna cosa i el curs ja comença el setembre. Vull dir que cada vegada s'està escurçant més, inclús el curs acadèmic, eh? Vull dir,
sí, la universitat vacances... és menys vacances. Sí, aquella època també era menys vacances. Uh-huh. Et parlo de quan no havia entrat a la universitat. Uh-huh. Però bé,
ara dic
també que... vacances a Calella quan estudiava. Uh-huh.
Fa un moment deia gràcies a Déu. És creient, doctor?
Bueno, la veritat és que no. Vull dir, no... Jo crec en fer el bé i m'estar bé amb tothom i ajudar a qui pugui. Però si això vol dir creure en una persona, en Déu, que no sé... Soc científic, soc metge, poder no té res a veure, eh? Hi ha molts metges que són extremadament religiosos, però creure en una persona que probablement no ha existit mai, pues, és complicat, a mi se'm fa molt complicat, i després creure, pues, en la gent que en principi pogués transmet la paraula que és la Iglesia, doncs, bueno, poder l'Església actual està molt bé, però la Iglesia de la meva època, doncs, poder no era el millor exemple que podíem tenir els nanos.
El que sí que creu és en això, en la ciència, la medicina, les vacunes, perquè és un gran defensor i suposo que també, doncs, com abans comentava, no? Doncs, en fer equip, no? Quan ha dit que, doncs, va patir aquest accident i demanava anar al taulí, suposo que això és important, no? En aquest sentit, tenir confiança amb l'equip, amb els professionals, no? Que l'acompanyen també.
Fer xarxa, no? Fer xarxa.
Sí, és vital pels metges i pels professionals sanitaris, és vital, pertany per mi, personalment, pertany a equips professionals, equips amb gent que pots comentar, consultar, prendre decisions, validar les decisions, consensuar-les. Anar sol per la vida de metge com es havia fet abans, jo crec que no és un bon tema. Hem d'estar tots convivint i nutrint-se de la saviesa dels demés i de l'expertesa dels demés, i si no és equip no hi ha bona praxis, vull dir, això està claríssim.
I enllaçant una miqueta amb el que parlàvem abans, també això, un petit homenatge al doctor Gemí, no?, que va ser també un dels pioners aquí, bueno, entre d'altres, no?, aquí a Sabadell, però que també la puericultura, jo tinc entès que era... la pediatria, perdó, era, doncs, també una especialitat que abans era com molt solitària, no? No estava massa connectada amb altres, no? Que era... I una miqueta el que heu fet vosaltres és fer això, no?, és treballar més en equip, no? Pregunto, eh? No...
Sí, bueno, això, a veure, hi ha hospitals monogràfics de pediatria molt bons, a Catalunya tenim Sant Joan de Déu, que no hi ha cap altra especialitat d'adults, bueno, sí, hi ha ginecologia i obstetrícia perquè tenen algun part i tal, però és un hospital monogràfic i funciona força bé, però vull dir que l'equip està fet per pediatres o per especialistes relacionats amb la pediatria. I nosaltres, en principi, el Nen Jesús, jo crec que en aquella època era un hospital monogràfic de pediatria, tenia les seves avantatges i algun inconvenient. En aquella època, el Nen Jesús, i això és mèrit del doctor Joan Argemí, pioner, no més que pioner, és fer un hospital d'aquest tipus. En aquella època, l'únic centre sanitari de Sabadell que tenia o que tenia el sistema MIR, o sigui que era l'únic sistema validat, que al final ha sigut l'únic validat per tenir una especialitat mèdica al nostre país. El primer que va tenir MIR va ser el Nen Jesús. Ni la Mútua, ni la Salut, ni Santa Fe, ni evidentment l'Aliança, doncs no hi havia cap mena de formació d'aquest tipus. I quan ens vam ajuntar amb Taulí, l'hospital estava construït des de feia anys, va haver-hi un moment que es va ajuntar tot, en principi tots els serveis centrals de radiologia, de laboratori, eren del Nen Jesús, i els que d'alguna manera vam començar allà, i aquella època tenia uns 30 anys, en principi pues, érem gent, bueno, tots en formació MIR, va començar a venir gent pues, de Vall d'Hebron, de Bellvitge, del Clínic, de Sant Pau, i, bueno, i aquí es va començar el Taulí, i ara, evidentment, ningú entén un hospital sense metges formats pel sistema MIR i sense l'especialitat, evidentment, oficial i obligada.
Perquè quan parlem de pediatria, o sigui, l'assistència als nens i nenes, de quina edats estem parlant? Des de quan aniria? Quines edats comprendria?
Sí, sí. Bueno, a nivell hospitalari, que tenim especialistes i tenim pediatres i no acostumem a tenir problemes, però almenys en els centres grans com és el nostre, probablement és el servei de pediatria el tercer més gran de Catalunya, després de Vallabona i Sant Joan de Déu, en principi tenim nens fins a 18 anys. A la que compleixen 18 ja van adults, o sigui, fins a 17 anys i 11 mesos i 30 dies. I els ambulatoris sol ser diferent, atenen fins a 14 anys, i alguns centres d'atenció primària que no tenen masses pediatres, sobretot a puestos allunyats de on els pediatres volen treballar, a base tenen fins als 7 o 8 anys. Vull dir que d'alguna manera això varia. Però bueno, segons l'Acadèmia Americana de Pediatria, en pediatria és fins als 18 anys. Uh-huh. I hauria...
Ens ha anat de poc, Raquel?
Ens ha anat de poc
que ens pugui atendre el doctor Pineda, Fins als 18 anys.
Sí.
Jo
acabava d'atendre la Raquel, però ja ho he vist, ja, però...
I què és més difícil? Atendre, doncs, els nens o els pares? Perquè m'imagino que a vegades també hi ha situacions complicades, no?
Bueno, un pediatre, els primers 2 o 3 anys de la vida, només parla amb els pares, vull dir... interrelaciona amb els nens però parla amb els pares, i jo crec que no és que sigui difícil i fàcil un i l'altre, jo crec que és obligat posar-te en el paper o en el puesto dels pares, del pare i de la mare, i així és com s'atenen els nens. De fet, les altres especialitats flipen quan nosaltres tenim la transparència, la sensibilitat de parlar amb els pares, i ve un metge d'adults i deixa anar una zagallada amb un diagnòstic sense explicar què pot significar, i se'n va tan ample. Un pediatre mai ho faria, això. O sigui, aquesta manera d'intentar explicar les coses. Primer, de cara al nen, que pot entendre-ho o no, i depèn de cara als pares, que els pares mai farien, deixarien de fer res pels seus fills i deixarien de fer moltes coses per ells mateixos. I ho veiem sempre. Abans has parlat de les vacunes, les cobertures vacunals dels adults són ridícules, i les cobertures dels nens són espectaculars. I els mateixos pares que vacunen els seus nens i no tenen cap dubte, ells mateixos no es vacunen perquè no volen. Vull dir que és un binomi pare, mare i nen, o trinomi, o el que sigui, en principi que no es pot separar. Nosaltres parlem i tractem tots, i si no, no ens poden pediatre. O no ho aconsegueix, res, vaja.
I una cosa, te'n recordes, us en recordeu del primer pacient nen, del primer nen, o dels primers nens que vau atendre, així acabada l'especialitat, els primers...
No tinc un record especial, el primer, el segon, no. A més, tinc bastanta mala memòria. Tinc una memòria selectiva, no me'n recordo dels medicaments, dels noms de les vacunes i aquestes coses. Però sí que me'n recordo, per exemple, un pacient amb una leucèmia de l'edat del meu fill, i que portava el pijama exactament igual que el meu fill. Aquest sí que no se'n volava mai de la memòria, no? Vam tenir ingressat durant mesos, i ara fa poc es va morir. 30 i pico d'anys, i me'n recordo coses així puntuals, però no el primer ni el segon, sinó alguns casos que t'han arribat més que altres per diferents circumstàncies.
Perquè la mortalitat a nivell infantil és gran aquí a Catalunya, continua siguent o...
No, és molt baixa. És dels països del món, en aquest aspecte tenim un nivell molt alt de sanitat, i la mortalitat és de les més baixes d'Europa.
Doncs mira, ja que dius que tenim doncs, aquestes xifres, no? Que sempre parlem de xifres dolentes, va, fem un cant a la vida amb Coldplay, que és la segona recomanació que ens ha fet el Valentí Pineda, i seguim conversant. I used to the world, sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me. And I've discovered... Doctor, i mirant enrere, no?, que hem començat aquest viatge en el temps recordant el Valentí Pineda petit, ara que ja comença a ser una mica més gran.
No gaire.
Una mica, he dit una miqueta. Quin és el balanç? Quin és l'aprenentatge, no? O on trobes l'alegria de viure moltes vegades quan marxa?
Bueno, aquesta cançó que heu de posar, per mi és l'alegria de viure. Una altra època és l'alegria de viure. Primer per la marxa, segona pel Barça. I per l'escola d'Europa, clar. Jo aquesta cançó només em recorda que Guardiola a l'equip i les copes que va guanyar. I jo he anat molts anys al camp del Barça, tot i que sempre he sigut el Sabadell, però bueno, quan el Sabadell va baixar, com que som uns venguts, els aficionats, doncs ens fem d'un equip que guanya més coses i vaig començar a ser del Barça en 14 o 15 anys. Però ara sóc un culer empedernit i aquesta cançó em porta una felicitat extrema.
És que, clar...
Això és el Dream Team, el Dream Team.
Ara estic pensant és que ser del Barça és fàcil perquè sempre guanya, però, clar, ser del Sabadell, no? És ja...
Guanyàvem,
és que estic molt perduda d'esports, la veritat.
Jo tenia, amb 20 anys, tenia palco al Sabadell, amb els meus amics. Teníem un palco de 20 persones i eren tots els meus amics, teníem palco.
Imagina't.
I érem... i Barça. Jo havia odiat gairebé tant el Barça com altres equips, que no donaré el nom perquè està clar que els hem d'odiar. Però...
Amb això, claríssim. No, ja sabem de qui parlem.
Encara fa la visita?
Però sí, sense voler, no té una explicació. Els sentiments et porten on et porten. Ens vam començar a fer grans i vam començar a veure coses polítiques, és evident, i tot i que molts del Barça pues, no tenen res a veure amb la història aquesta, pues, sense voler, pues, es fa del Barça. I Coldplay, i Viva la Vida, per mi és el cim d'aquest equip, el cim d'aquest equip i del que representava aquest equip en aquella època. Ara ho representa, però bueno, una mica no tant. Però, i això és... Bueno, jo he estat en directe a les finals, vull dir que, imagina't.
És que, a més, es guanyava i, a més, es jugava d'una manera especial i peculiar, eh? Clar. Això era... Si era la manera de guanyar, clar, que es guanyava, això era molt important.
Era màgic, no? Era un regal, no? Veure tots bueno, aquell equipàs.
Però després anaven a la selecció espanyola i van igual, van ser campions del món i campions d'Europa, la mateixa història. Ja no se'n recorden, per això, però és igual. Algun dia els haurem d'anar recordant
que
van ser campions del món, no només de l'Europa, van ser del món.
Exacte.
Aquella manera de jugar amb aquells jugadors. I això era Coldplay i això era Viva la Vida.
Això és una alegria. I una alegria també de la vida és la gent, no?, que et vas trobant pel camí. Els amics, totes
amics,
aquelles persones no, que t'acompanyen.
Sí, sí, jo puc... Bueno, a veure, jo si algú tingués... Soc sociable, ja, no callaré, ja veieu que no callo, la sociabilitat al màxim extrem, no? I els amics, bueno, tinc amics de córrer, amics d'anar a veure el Barça, amics de cunyats, de la família, que són més amics que família... amics de tot tipus. Bueno, jo vaig fer l'aniversari ara fa poc, no us diré quan ni quina edat, perquè, com deia, vaig veure estava mirant una sèrie ahir i li preguntava l'edat a una senyora i deia, no, jo no soy un número, jo no te voy a decir l'edat. Bueno, la podeu saber tranquil·lament. Pues bueno, pues un dels últims aniversaris pues, vaig poder replegar, perquè vaig muntar-ho jo, perquè anem a les sorpreses, pues, 115 o 116 persones a l'Urpí per celebrar el meu aniversari. I tots eren amics, eh?
Caram. No,
No eren inventats.
Quina festassa, que bonic, no?
Era metge, o sigui que no he viscut dels amics de professió, sinó amics de Sabadell, soc de Sabadell i soc d'aquí.
I t'agrada la ciutat? Com veus la ciutat, Sabadell?
A veure, a mi Sabadell no m'agrada, no m'agrada com a ciutat, no és una ciutat pues, que en principi m'agrada perquè és casa meva i perquè és d'on jo soc i no entraré en més detalls. I tinc la casa aquí, viuré sempre aquí i he intentat treballar aquí, vaig fer el Mires a l'any Jesús per poder fer-ho a Sabadell, m'he quedat al Taulí, tot i que hagués pogut anar a Llebron o a Mota Terrassa, etcètera, però perquè volia estar aquí.
És allò que si t'arriba a agradar, Déu-n'hi-do, eh? Si t'arriba a agradar.
Però ja ho té, això, aquesta sí, ciutat, que enganxa. No sé què té, que enganxa.
Entre nosaltres ens ho podrem dir que no ens agrada, eh? Entre els que som de Sabadell i vivim a Sabadell. Sí. Ara, de fora, sempre ho defensarem, eh? Sempre...
Sí. Cal interpretar-ho. No, a veure, com la pregunta, com t'agrada com a ciutat, no t'agradaixis a dir que està bé, perquè no és molt maca, la veritat.
No, és terrible, terrible, no té res.
Però per mi Sabadell no és només la ciutat, és el que vaig néixer, és les meves arrels, els meus amics. Per mi Sabadell no és la ciutat.
És el contingut, és el contingut.
És l'ADN que va impregnat, no?
Sabadell, i vaig a l'estranger, vaig a tot arreu, i no dic Sabadell-Barcelona, dic soc de Sabadell, i si no que ho busquin. Però és Sabadell com a Sabadell.
M'ha fet gràcia perquè feia temps que no sentia dir me'n vaig a l'estranger.
Clar.
Això és a dir, sempre me'n vaig a Europa, me'n vaig a l'estranger.
Exacte, i soc de Sabadell.
I soc de Sabadell.
Doncs mira, també jo crec que ho hem de reivindicar, perquè a Sabadell és veritat que tenim moltes mancances, però també tenim molt de talent, i jo crec que també hem de començar a treure pit. I per això, ara, també el que farem és donar veu a un altre metge, ell és el director de recerca i innovació del Parc Taulí, el doctor Lluís Blanc, que també ha volgut deixar-te un missatge.
Hola, Valentí. Soc el Lluís Blanc. No t'esperaves, que digués alguna cosa aquí? Bé, el Valentí fa molts anys que ens coneixem perquè treballem tots dos en el Taulí. Si la pediatria és el que és en el Taulí, és per professionals com el Valentí. Però, a més de treballar en un hospital per les persones, també compartim coses interessants amb el Valentí, com és que cada any, la nit de Cap d'Any, coincidim la seva colla i la meva colla en un restaurant i ballem fins a altes hores de la matinada, riem, i potser ens prenem un parell de gin tònics, però ens ho passem molt bé. Valentí, un plaer, i ja ens veurem pel Taulí. Adéu.
Ens ha fet molta gràcia, que també va venir el Lluís Blanc, també va participar a l'Alegria de Viure.
Bueno, ens has de dir el restaurant aquest, de Cap d'Any, aviam. Això.
Cada any canviem, i a més no vull fer propaganda. Però bueno, ja veieu que sempre que em relaciona amb alguna cosa que no és la medicina és amb la festa, bueno, és el que hi ha.
Un festero,
Però hem de celebrar la vida, és que jo crec que es necessita també, no?
A més, la festa tenia aquest significat antigament,
socialitzar.
La festa, sociabilitzar, i tenia aquest aspecte sagrat, o sigui, no tan religiós, sinó de trencament de la quotidianitat, I és important fer festa amb el sentit que et dona més força per tornar al treball, no? És molt important, la festa.
Mira, veus, l'historiador ja ens ha donat la clau,
No, és molt important.
De la volta.
I doncs... els gin tònics també, de tant en tant, un gin tònic.
Fa tant de temps que ni festa, ni gin tònics,
no,
ni res,
que
algun
tots,
dia ja veuràs.
Estem tots amb la mascareta, estem tots amb la vacuna, estem tots així, doncs, seguint les normes.
Sort que ja hem celebrat la vida, no?
Sí, exacte. Bueno,
continuarem
celebrant-la,
I continuarem, doctor. Avui, evidentment, no hem preguntat per les vacunes, perquè jo crec que, com sempre, en parlem, però com se'ns acaba el temps, si vol afegir alguna cosa...
No, que Catalunya i Espanya, aquí sí també ens podem equiparar, en principi hem aconseguit grans cobertures vacunals amb el Covid, totes les incerteses que hi són, i realment ha donat una nova lliçó de que la població nostra, d'alguna manera, respecta les opinions dels seus metges o dels seus investigadors o dels seus científics, etc., i fa el que se'ls diu en aquest aspecte, i és agrair com es comporta la ciutadania catalana en aquest cas, i en el tema de les vacunes ara en un moment que hi ha països que no arriben a les taxes que creiem nosaltres. I evidentment les vacunes en els nens, què us hauré de dir, jo, el nen Jesús veia morir meningitis, jo en un mes he vist morir 4 o 5 meningitis de nens menors de 4 o 5 anys i estan jo de guàrdia, vull dir que no
us ho explico o no us ho podeu ni imaginar, i en, per exemple, en aquests meningitis ja no en veiem, i és gràcies a alguna de les vacunes de les que posem, de les moltes que posem, és veritat que en posem moltes, però totes són eficaces, en principi en els nens durant els primers anys de la seva vida.
I a més no passa res, jo me'n recordo que abans de petit et vacunaven per tot, i a l'Emili és que et vacunaven, vaja, que jo amb això de les vacunes no hi trobo tant... Vaja, si no ets un cas és molt especial,
molt,
però sí, que no fan res, que... no, en principi, vull dir, tu et vacunes i ja està, en principi, no, vaja, si no ets...
Bueno, les que arriben a comercialitzar-se i entrar als calendaris de vacunar o arriben a ser aconsellades pels ministeris o pels conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes, doncs, evidentment, i abans han estat com aprovades per entitats reguladores com l'Agència Europea del Medicament o l'Agència Americana, l'FDA, doncs, evidentment aquestes no fan mal, és evident. I ara la gent es posa les mans al cap perquè una vacuna li ha fet mal al braç i ha durat febre 24 hores, quan els pobrets nens els vacunem la tira de vegades i febre en fan cada vegada. I mal al braç també, per això plora durant dos dies després d'una vacuna. Però bé, és el que hi ha. Quan es posa un tema d'aquest, com ara està passant amb la Covid, com a tema públic i que tothom debat i que tothom en sap, és com abans deien que tots els espanyols eren entrenadors de futbol, ara tots els catalans espanyols són epidemiòlegs i físics i científics i tots saben de tot. I és un desastre.
És esgotador, no, això? Perquè jo moltes vegades escolto gent parlar que penso hauríem de parlar amb coneixement de causa. Sí. Moltes vegades es fan opinions, una cosa és al bar, però fins i tot a tertúlies, no?, de mitjans, en segons quins debats que...
I això crea confusió,
Confusió, jo crec,
i passa en molts camps, en molts camps passa, però amb la medicina és bastant, últimament, bastant greu,
Sí, en aquest cas que estem vivint, la confusió la té tothom, els que en saben també, i amb el qual encara provoca més confusió, perquè no, d'alguna manera, i us ho dic en tota la sinceritat del món, jo crec que ningú en aquests moments sap el que passarà d'aquí un mes, ningú.
I hem d'aprendre a viure amb aquesta incertesa.
És el que hi ha, i ja està. Vull dir que anar gestionant incerteses amb coneixement és difícil, però sense coneixement, com està passant, doncs imagina't, ja és la fèria total.
Doncs a nosaltres se'ns acaba el temps. Ens has de recomanar algú perquè vingui a l'Alegria de Viure?
Exacte,
que per cert, hem d'anar canviant, perquè a vegades parlàvem de vostè, a vegades aquí hi ha la complicitat, doctor. A qui recomana perquè vingui, doncs, a l'Alegria de Viure?
Bueno, m'ho he estat pensant abans perquè m'ho havies dit, però bueno, tinc un amic que es diu Ramon Capçada, que és professor, era professor de matemàtiques, és molt bo. Ara és compositor de música, és una persona extremadament culta, és corredor en principi amb nosaltres, del Monte Carlo Runners, i el conec des que vaig començar a córrer amb ell. Ell corria des de molts anys abans, ell havia fet maratons en menys de 30 anys i tenia uns temps de menys de 3 hores en una marató, que és brutal, però a part d'això és un gran mestre, és un matemàtic brutal i ara està composant música. Vull dir que,
el gaudirem, perquè déu-n'hi-do, és un virtuós.
Tenim el privilegi de conèixer el Ramon, home, i tant, el Ramon Capçada.
Jo no.
Que havia anat, va ser dels primers que va anar a la marató de New York.
Allà va conèixer la seva parella,
l'Ester,
la farmàcia aquí, allà que Núria Cara últimament, i allà la va conèixer a la Marató de Nova York.
Del Joanot, doncs, Elisenda,
no
que estava en Joanot.
No farem més spoilers, perquè després, quan vingui, ens ho haurà de descobrir. El convidarem. Doctor, per acabar, aquesta fantàstica banda sonora d'aquesta alegria, expliqui'ns a qui ha triat i per què, perquè la veritat és que la selecció musical ens ha sorprès, de principi a fi.
De principi sí, perquè no és habitual, no? Perquè un metge hauria de recomanar jazz o música clàssica, més amb un germà músic professional, i us hi tret tres cançons bastant, entre cometes, horteres. Però bé, en principi s'ha de saber el que li agrada a la gent i el que ens agrada escoltar i el que ens fa fer feliços,
exacte,
no? I amb una persona no experta en música, és a dir, que no tinc massa oïda, doncs és aquesta. I acabaria amb la Rosalía. La Rosalía per mi és un fenomen increïble, no em posaré amb la qualitat musical d'aquesta senyora en absolut, perquè no hi entenc,
però és una espècie de superèxit brutal, meteòric, que una mica defineix els nostres dies, com es relaciona la gent a través de les redes socials i com pot arribar on arriben. No és una qualsevol, ha estudiat a l'Institut de la Música de Barcelona, és nascuda a Sant Cugat, és nascuda aquí al Vallès, a l'Hospital General de Catalunya, és catalana, d'aquí, ha fusionat el flamenc amb pop, amb moltes coses, i a mi m'entusiasma la lletra, la lletra repetida de la seva última cançó, La Fama, perquè sembla, bueno, perquè últimament he estat lluitant en no voler ser famós, tot i que em truquen per sortir a la ràdio i a la tele cada 2x3 amb el rotllo de les, bueno, rotllo no, perdó, amb les vacunes i les infeccions, perquè em toca, m'encanta, m'encanta. Però una mica pues, hem d'entendre que estem on estem i podem on estem, però que, com diu la Rosalía, la fama no mai t'estimarà de veritat, és molt traicionera, et deixarà tirat. Quan en trobi un de més simpàtic o que ens enriqui una mica més, ja no se'n recordaran de tu. I d'alguna manera, no sé, aquesta, quan vaig a córrer, aquesta sí que l'escolto perquè la poso moltes vegades, jo sempre escolto RAC 105 quan corro, i aquesta, com que la posen tant, la frase aquesta m'encanta, no? de que és molt traicionera, que és que et fotrà els cuernos aviat i que no te'n fies mai de la fama. I jo crec que és una bona cançó i amb una bona lletra.
És una declaració...
Més disquisició.
És tota una declaració d'intencions, i em sembla que ara sempre que escolti doncs, aquesta cançó me'n recordaré
del Valentí Pineda.
Per acabar, vols dir alguna cosa?
No, senzillament que ha sigut un plaer i que tota aquesta reflexió que feia ara en Valentí Pineda, ja li diem Valentí, no? Jo penso que també és, va amb el sentit que parlàvem abans, no? De reivindicar Sabadell, i per algú serà quan les ràdios, les televisions i d'altres mitjans venen a buscar en Valentí Pineda, venen a buscar altres metges del Taulí, precisament per aquesta sinceritat, no?
Perquè són bons metges i bons comunicadors. No?
I són bons metges, que a vegades es perd la cosa de... Es diuen molts títols, però la paraula metge, jo penso que és molt important, no? Aquest tenir cura de les persones, no? Siguin grans, petites, i de totes maneres. I si es ve aquí, per algú serà, no?
Doncs acabem ja perquè anem fora de temps. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta alegria de viure. Una abraçada des de la distància.
Un plaer. Ens veiem.
Gràcies.
Lo que pasó a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve, siempre quiere más, puñaladita, está su ambición en el pecho afilada, es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad, es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera, de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Al matí. Disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.